Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
El cementiri de Sabadell s'actualitza per donar resposta a les noves necessitats dels usuaris. L'Ajuntament habilitarà 600 columbaris per dipositar cendres, una actuació que estarà enllestida aquest mes mateix de novembre. A més d'aquesta millora, la concessionària Torre S.A. impulsarà noves actuacions en el marc del pla d'inversions per a l'equipament funerari. El regidor de Salut, Ramon Vidal, les apunta en una entrevista al magazín El Matí d'aquesta emissora.
S'han realitzat tot el que és l'entrada i els camins, s'han connectat el que és la part de meridional amb el que és el cementiri. Això és molt important, és una de les coses més importants que es pugui haver tingut. Una de les coses que més començaran ara serà arranjar o rehabilitar tot el que són les cobertes dels grups de sepultures del cementiri vell, perquè hi ha una part que és de manteniment, per dir-ho d'alguna forma, que es té d'anar cuidant i fent. Es reduiran els accessos en els propers mesos, i amb això es donarà més seguretat a lo que és el cementiri.
El consistori ho ha donat a conèixer amb motiu de la festivitat de Tots Sants. Coincidint amb la commemoració de l'1 de novembre, s'incrementarà la freqüència de pas de la línia F4 de la TUS entre la plaça Vallès i el cementiri per facilitar l'arribada de visitants al recinte de la Salut. Els panellets, les castanyes i, per què no, també Halloween seran alguns dels temes a tractar durant el Notícies Migdia d'avui. Veïns del sector Centre Creueta denuncien talls continuats de llum per un transformador d'alta tensió que ha quedat al descobert. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Les obres en l'immoble situat al número 22 del carrer Vapor han deixat al ras aquest transformador, de manera que en dies de pluja com el d'avui s'atura el servei. Avui ho ha explicat aquesta emissora un dels afectats, Miquel Tres.
El que és el lloc on està el transformador a sota terra, doncs ha quedat pràcticament destapat. Aquest transformador, o sigui, aquest espai no és estanc, i en el moment que plou, doncs comença a entrar aigua i s'omple d'aigua. Llavors estem una mica preocupats, doncs, perquè pel fet de que hi ha un cable d'alta tensió de 25 kV, hi ha un transformador que va d'alta de 25.000 a la corrent que fem servir nosaltres, i hi ha aigua, i això és perillós.
Els veïns també es pregunten com és que es va donar una llicència d'obres en aquest solar sense tenir en compte el transformador ni garantir la seva protecció.
Durant aquest informatiu també abordarem la vaga Rodalies i Alta Velocitat en plena operació sortida. Escoltarem alguns dels usuaris de la línia R4, la que passa per Sabadell, que s'han vist afectats per l'aturada convocada pel sindicat CGT. Ho farem de la mà de l'Aleix Graell, que s'ha desplaçat fins a l'estació Sabadell Centre de Renfe per copsar quin és l'ambient a aquesta hora. I Joan Soteres, en esports, dona explicacions avui a Ràdio Sabadell després de les detencions dutes a terme ahir al voltant de la Federació Catalana de Futbol.
Avui l'expresident Andreu Subies declara a l'Audiència Nacional i l'actual president, el sabadellenc Soteres, en parlarà a l'Hotel Suís a partir de les dues. També escoltarem Josu Escoidi, que ha parlat fa uns minuts en la prèvia del Sabadell Atlético Levante de diumenge a les 5 a la Nova Creu Alta.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
I per aquells que teniu ponts, segur que esteu ben interessats en conèixer quina és la previsió meteorològica per als pròxims dies. Una previsió que ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Continua plovent i ho fa a diversos punts del país. Ara mateix amb més intensitat en punts de Barcelonès, Maresme, també cap a Vallès Oriental o fins i tot en punts de les comarques de Girona, com també en punts del Pla de Lleida. Són pluges que van escombrant el país de sud cap a nord del territori. Ara, durant el matí, també aquestes primeres hores del migdia i de la tarda, s'espera que siguin els ruixats més actius. De fet, ha estat així al llarg del matí. De cara a la tarda, però, continuarà plovent, però a poc a poc la intensitat ha d'anar afluixant. De cara al final del dia, nit de castanyada, tornarem a parlar d'un temps inestable amb la possibilitat encara de ruixats, sobretot en punts del litoral i del prelitoral, fins i tot arribant en punts del Pirineu, i no tant cap a la zona més del Pla de Lleida, Catalunya Central o fins i tot cap a la zona de les comarques de Tarragona, on quedaran més al marge d'aquestes pluges, tot i que algun ruixat es pot arribar a escapar. De cara a demà, dia de Tots Sants, s'espera bon temps arreu del país, tot i que a primeres hores del matí encara arrastrarem algunes restes de precipitacions, sobretot en punts del Pirineu o bé alguns bancs de boira. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I avui és un dia de força complicacions a la xarxa de transport públic per aquesta vaga a Rodalies i l'alta velocitat que us comentàvem. Anem fins al Centre d'Informació Transmet amb el Javier Arjona perquè ens en doni més detalls. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Primer de tot, com bé has dit, hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que avui hi ha una aturada de personal de Renfe. En aquests moments, d'hora avall, circulen un de cada tres trens, és a dir, el 33%, com a serveis essencials a totes les línies de Rodalies de Catalunya. Més informació als webs rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, a les apps de Rodalies de Catalunya i Renfe Cercanies i al telèfon 900-41-0041. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables a metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal, a línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia!
Gràcies, Javier Arjona. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, també matí força complicat a conseqüència de les fortes pluges que han anat caient al llarg de la jornada. Per exemple, us expliquem que ja s'ha reobert la C14 al Cuber, que havia quedat tallada a conseqüència d'un arbre caigut a la via. I també us expliquem que continua tallada aquesta hora la C32 a Canet de Mar per un accident en els dos sentits de la marxa a l'altura del quilòmetre 114. També hi ha tallats dos carrils a la 2, en aquest cas a Cornellà de Llobregat, en direcció a la zona franca. I també fa una hora us hem de comentar que una esllavissada a la C14-13A a Sant Quirze del Vallès ha provocat retencions i provoca retencions en els dos sentits de la marxa. S'està donant pas alternatiu. Entrem en matèria quan passen 7 minuts de dos quarts. El cementiri de Sabadell ja ho té tot a punt per viure un dels dies amb més afluència de visitants amb motiu de la festivitat de Tots Sants, demà 1 de novembre. L'Ajuntament espera que s'igualin les xifres d'anys anteriors en què uns 2.600 sabadellencs s'han desplaçat fins al recinte funerari de la Salut. Per aquesta raó ha preparat un dispositiu especial que preveu, entre altres coses, un reforç del servei d'autobús, però també la programació d'actes en el mateix cementiri.
L'ATUS prestarà un servei especial i reforçarà la línia F4, que ja funciona en dies festius, entre la plaça Vallès i el cementiri. La freqüència serà de 10 minuts entre quarts de 9 del matí i un quart de 3 de la tarda, i de 15 a partir d'aquesta hora i fins a quarts de 7 de la tarda. Tanmateix, la concessionària de la gestió del cementiri, Torre S.A., instal·larà 3 taules informatives per resoldre dubtes sobre la gestió funerària als visitants. A més, per segon any consecutiu, s'oficiarà una cerimònia laica a la capella del cementiri vell a partir de les 12, mentre que una hora més tard hi haurà un concert al cementiri nou.
La festivitat de Tots Sants coincideix enguany amb la renovació del reglament del cementiri.
Entre les novetats que incorpora el nou document, aprovat inicialment en el darrer ple municipal, hi ha l'escurçament dels terminis per a les noves concessions de nínxols, així com per a les renovacions. Amb el nou reglament, les concessions de sepultures tipus nínxol seran entre 15 i 30 anys. Fins ara només se'n podien fer per 30, i de sepultures monumentals per a 20 o 50 anys, quan fins ara només era per 50. El regidor de Salut, Ramon Vidal, ha explicat en una entrevista al matí de Ràdio Sabadell per què s'ha optat per aquesta modificació.
Es facilita amb això el pagament de tot el que són les renovacions i també es facilita el que et comentava abans. El món funerari està canviant, com veiem la mort i com veiem la relació amb els nostres difunts també ha canviat, i el que pretén això és adaptar-se a aquestes noves situacions en les quals incloem les cendres, incloem que les renovacions no siguin a 50 anys, sinó que puguin ser un termini més curt, i que les pròximes generacions puguin prendre decisions sobre com mantindre els seus difunts, i aquestes són les línies bàsiques.
Per fer-nos una idea, el nínxol més car té un preu de 1.400 euros, mentre que el ventall per a les tombes és molt ampli, pot anar d'entre els 4.000 i els 60.000. En paral·lel al nou reglament, que entrarà en vigor al gener a tot estirar, la concessionària del servei continua endavant amb el pla d'inversions previst per a l'equipament. Entre les actuacions més immediates hi ha l'habilitació de 600 columbaris per a cendres. Estaran ubicats a la plaça dels Asteroides i a la de les Constel·lacions.
No és una cosa que hagi sigut escrita, però sí que és una qüestió que tu percebeixes quan tenen els ciutadans i et comenten ells no tenen on dipositar les cendres dels seus difunts. Jo me'n recordo que el primer any que era regidor, el primer 1 de novembre quan era regidor, en el cementiri em trobàvem gent que anava a lo que és a part de la fossa comú a llançar una rosa perquè no sabia on tenia les cendres del seu difunt. La s'havia llançat al mar, la s'havia portat a la muntanya i allà era com un lloc on ell recollia aquesta inquietud. Que, evidentment, davant de totes aquestes necessitats que sorgeixen és quan ve el pla de dir hem de fer alguna cosa perquè aquestes unitats funeràries de cendres estiguin disponibles al nostre cementiri com qualsevol altre del món.
Aquesta millora, que podria ser una realitat aquest novembre, Torre S.A. també n'ha fet d'altres, com l'obertura de la connexió interna entre el cementiri nou i el sector meridional. La pròxima actuació que tirarà endavant és la rehabilitació de les cobertes dels grups de sepultures més antigues.
I no podem entendre un dia com avui, el 31 d'octubre, la castanyada, per tant, sense els ingredients que fan doncs especial aquesta jornada, i no poden ser uns altres que els panellets i les castanyes.
La castanyera i el marrameu. Cullen castanyes, cullen castanyes.
Les pastisseries de la ciutat asseguren que han notat un augment de les vendes dels panellets respecte d'anys anteriors i ho han associat al temps de fred d'aquests últims dies. També han comprovat que la tradició es manté i que els panellets més clàssics, com els de pinyons o ametlles, són els més venuts per sobre dels més innovadors, com els de mojito o els de trompetes de la mort. Helena Molist, bon dia.
Bon dia. Castanyada o Halloween és un dels grans debats del segle XXI entre els ciutadans. Una cosa que no es negocia a l'hora de celebrar Tots Sants, però és la presència a taula dels panellets o les castanyes. De panellets n'hi ha de moltes varietats, però tal com assegura Elisabet Bosser, cap de vendes de la pastisseria Arbó de Sabadell, els més tradicionals són sempre els que tenen més èxit entre els clients.
De pinyons ven el triple, ben bé que el de mojito, evidentment. I pensant en el d'ametlla, doncs ametlla es ven potser el doble que les altres varietats.
Però no només existeixen els panellets de pinyons o els de coco. Pastissers d'arreu de la ciutat han decidit any rere any innovar amb noves varietats d'aquest dolç. És el cas d'Isaac Partera, de la pastisseria Sant Marc. Aquest any, a banda d'aquest clàssic panellet de pinyons, ha creat un panellet de truita de patates i un altre de trompetes de la mort.
Cada any fem el panellet el tradicional, no? El que més es vendrà, com sempre, serà el de pinyó. I llavors doncs, fem varietats noves cada any, no? O sigui, després tothom sempre espera aviam quin parellet he inventat aquest any, no? I estamos en ello, no? Aquest any he fet el parellet de truita de patates.
L'altre gran ingredient de la festivitat són les castanyes. Moltes entitats de la ciutat aprofiten per muntar les seves pròpies paradetes i vendre castanyes per donar-se a conèixer entre els sabadellencs. A Sabadell són més d'una cinquantena les parades instal·lades als carrers de la ciutat. És el cas del Club de Rugbi de Sabadell, que tal com expliquen David Vivó, jugador del club, han comprat fins a 75 quilograms de castanyes. Vivó assegura que a hores d'ara ja han recuperat la inversió realitzada.
Començava el diumenge a la tarda, hem estat tots els dies, I bé, a nivell de beneficis, diguem que a hores d'ara ja hem recuperat la inversió que vam fer amb matèria prima i a partir d'aquí esperem, entre aquesta tarda, si el temps ens ho permeti demà, generar una mica de benefici. Ah.
Des de les pastisseries Arbó asseguren que les vendes de panellets d'enguany ja superen les d'edicions anteriors. Vostè vincula aquest augment de vendes a la baixada de temperatures dels últims dies, que assegura fa que al client li vinguin més de gust aquests panellets.
I precisament aquest serà el primer any que Halloween o la castanyada no es podran celebrar a la zona hermètica. Així ho han assenyalat des de l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci, que recorden que serà el primer cop que els bars i discoteques estan tancats arran de l'aplicació del Pla Especial d'Usos de Gràcia, un fet que, assenyalen, podria tenir conseqüències molt negatives pels joves. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El president de l'Associació de Propietaris de Locals d'Oci de la zona hermètica, Joan Cosp, apunta que no disposar d'una oferta nocturna a la ciutat obligarà els joves a marxar fora. En declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell ha assenyalat els efectes que podria tenir aquesta nova realitat.
No vull ser tràgic, però a veure, que les persones vulguin sortir de festa, que hi ha persona que de vegades fa veu més del compte, que són festes per passar-ho bé i tot plegat, doncs, intentem, com ja va passar l'any 93, d'aquí bé, que la zona hermètica es va fer aquell moment amb el senyor Ferrés, va ser, doncs, desgraciadament, la mort de 4 o 5 persones que van anar a un altre lloc de festa. Ja sabem com estan les carreteres, com està el tema de veure més del compte.
COSP també ha lamentat que més de 2 anys després del compromís aprovat al ple per buscar una sortida als locals de la zona hermètica, ni tan sols s'han encetat les converses entre propietaris i ajuntament.
Diuen que han de fer un pla, que el pla aquest s'està fent, però escolta, estem parlant de 2 anys i mig, eh? 2 anys i mig que estem portant, eh? Vull dir que anem lents, però superlents, eh? I mentrestant, el que veiem és que cada vegada la gent ha de marxar de la nostra ciutat i ha d'anar a altres llocs que hi ha les zones d'oci equivalents.
El president dels locals d'oci manté la mà estesa a negociar amb l'administració quin ha de ser el futur de bars i discoteques que fins ara operaven al barri de Gràcia.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Deixem de banda aquesta qüestió i parlem ara de la PA de Sabadell, que celebra que els governs català i espanyol hagin acordat retirar el recurs que suspenia la llei 24-2015, la coneguda com a llei antidesnonaments. Rosa Paissa és la portaveu de la plataforma a la ciutat.
Doncs bé, és positiu, evidentment, ja era hora. Bueno, valorem positiu perquè al final torna a posar les eines necessàries per fer front a l'emergència residencial que viu la ciutat, bueno, i el territori en general, no?
Entre els articles que tornaran a ser actius, n'hi ha 2 que permetran rebaixar l'emergència residencial de tot el territori.
Exacte. D'una banda, no es podrà executar cap desnonament sense que s'ofereixi una alternativa de lloguer social a les famílies afectades. Segonament, els ajuntaments podran obligar els bancs i fons voltor a cedir els habitatges buits al parc social. Segons Paissa, són mesures que poden ajudar a rebaixar l'emergència residencial que fa unes setmanes denunciaven a la ciutat.
Un dels punts importants era que l'Ajuntament havia de fer esforços per augmentar el seu parc públic i en una d'aquestes línies era augmentar el parc públic a partir del parc privat que ja tenen els grans tenidors, no? I això és una eina més que les administracions tenen a mà per fer-ho possible. I el que demanem és que amb efectes immediats i amb una i que ho apliquin contundentment, no, l'agafar aquests pisos buits de bancs per posar-los a disposició de la ciutadania.
Els activistes, però, critiquen que el govern espanyol encara mantingui els recursos contra 2 articles de la llei. Un d'ells és el que permet l'adhesió en pagament retroactiva, una eina imprescindible per la PA. Segons la plataforma, si la llei no hagués estat suspesa durant 2 anys, s'haurien evitat 30.000 desnonaments.
I els veïns del carrer Vapor, us ho hem apuntat en començar, denuncien que hi ha un transformador de 25.000 volts descobert que s'inunda en dies de pluja. A part de la perillositat que això suposa per a la ciutadania, molts domicilis dels carrers dels voltants es queden sense subministrament elèctric. Avui, per exemple, 155 clients no tenen electricitat des de primera hora del matí.
Un dels veïns afectats, Miquel Tres, ha alertat aquesta emissora de la situació. Arran d'unes obres, un transformador del carrer Vapor 22, que estava enterrat, ha quedat descobert, de manera que s'inunda quan plou i talla el subministrament de diversos domicilis del sector Centre Creueta. Fa 15 dies es van quedar 24 hores sense llum. Demanen una resposta definitiva a la companyia Endesa, ja que consideren que hi ha un gran risc per als vianants i els veïns. Els mateixos operaris de la companyia els van alertar fa 2 setmanes.
El van arreglar, fa 15 dies el van arreglar, els hi va costar molt, però el comentari, perquè tot el veïnat vam sortir a veure què passava, i el comentari va ser, no sé com ens fan baixant aquí, amb lo perillós que arriba a ser aquesta instal·lació. Això, aquesta instal·lació s'hauria de canviar de puesto o s'hauria d'estanquitzar, s'hauria de fer que no entrés aigua. No pot ser que la gent hagi de treballar en un lloc que hi ha 25.000 volts i que hi hagi aigua. Llavors, doncs, els operaris estaven espantats.
Des d'Endesa, però, asseguren que no hi ha cap perill per a la població, tot i que revisaran per quin motiu aquesta estació transformadora s'inunda.
Si s'inunda, és obvi que alguna cosa passa, que alguna cosa no valora. Per això, òbviament, la prioritat ara és reparar-lo, treure l'aigua, reconnectar-lo perquè tothom tingui llum, llavors sí que es mirarà si efectivament hi ha alguna esquerda, hi ha algun punt porós pel qual entri l'aigua quan plou de forma notable. Això, òbviament, es revisarà i si es detecta aquesta anomalia, per descomptat que s'arregla.
Els veïns també es pregunten com és que es va donar una llicència d'obres en aquest espai sense tenir en compte el transformador ni garantir el seu manteniment. Entre els carrers afectats per la inundació del transformador hi ha el Vapor, Soledat, Salut, Convent i Sant Honorat. La companyia assegura que els veïns veuran restablert el seu subministrament a les 2 de la tarda.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
10 minuts per arribar al punt de les 2. Atenció als usuaris de Rodalies, perquè avui hi ha una nova jornada de vaga. El sindicat CGT ha convocat per avui dimecres aturades del servei de Renfe i Adif durant tot el dia. Els serveis mínims han reduït les freqüències de pas dels combois de la R4, la que passa per Sabadell. Entre les 6 i 2:15 del matí han circulat el 66% dels combois habituals. A partir d'aquesta hora i fins a les 5 de la tarda el servei ha passat a ser del 33% del que és habitual. Anem cap a l'estació de Renfe Centre per conèixer les afectacions que està tenint aquesta jornada. Lluís Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Doncs de moment tranquil·litat durant tot el matí a l'estació de Rodalies Sabadell Centre. Sí, és bé que és cert que avui hem vist menys trànsit de passatgers de l'habitual. Això ho hem pogut comprovar només entrar a l'estació, ja que el pàrquing de bicicletes estava molt més buit que l'habitual en un dia feiner. A les andanes i al vestíbul de l'estació, molts dels usuaris es mostraven sorpresos per la convocatòria de vaga i afirmaven que no sabien res. Altres sí que se n'havien assabentat quan eren a l'estació.
He vingut a Sabadell des de Sant Padó i teníem hora al taulí a 9:15 i com que quan hem arribat a l'estació de Manresa no hi havia tren, ens hem hagut d'esperar fins a les 9. I, bueno, a part d'això, l'estació de Manresa està amb obres, no hi ha cap servei de res i és una veritable vergonya.
No, jo no m'he enterat de nada, no lo han dicho por ningún lado, solamente la radio dice este señor. Por aquí no ha dicho por la tele nada. Cuando cojo la Renfe, pero poco, no va. Me voy a Barcelona urgente o algo, pero nada, pena. Porque yo vivo autobuses más barato.
No sabía. Y eso que yo veo noticias. Qué mala noticia me acabas de dar.
Avui teníem una excursió aquí a Sabadell i realment ens ha afectat molt perquè, clar, nosaltres som de Manresa i ara, pues, ens hem d'esperar una hora a agafar el tren. No, és que no tenim cap opció, no hi ha ni cap autobús directe cap a Manresa, ni els ferrocarrils, ni res.
Vengo a trabajar aquí desde Barcelona, desde San Andreu. Me enteré por los altavoces de la Renfe. En principio no me ha afectado porque, bueno, salgo con tiempo, entonces he cogido el servicio bien.
Pocs usuaris amb els que hem parlat, per això ens han explicat que han optat per altres mitjans de transports alternatius com l'autobús. A aquesta hora del migdia hi ha més gent que al matí, sobretot a les andanes, però també hi ha tranquil·litat absoluta. El sindicat CGT, convocant de la mobilització, ha explicat que l'aturada és per reclamar la jornada de 37 hores i mitja i un augment dels salaris del fins a 1,75%. Els sindicalistes demanden a l'administració que aposti més per el ferrocarril de proximitat i no per l'alta velocitat. A més, aquesta protesta s'emmarca dins d'una negociació d'un nou conveni col·lectiu dels ferroviaris que ha de començar en breus. Les afectacions del servei es mantindran en un tren cada hora fins a les 5 de la tarda, quan es doblarà la freqüència i els serveis mínims d'aquesta vaga seran del 66% del servei habitual. És a dir, uns 2 trens per hora a la línia R4 de Rodalies.
Gràcies per aquesta última hora des de Sabadell Centre de Rodalies. Bon dia, Aleix.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. La monja dominicana Sor Lucía Caram donarà el tret de sortida a les activitats de celebració del Dia del Voluntariat a Sabadell. El col·loqui, que tindrà lloc el 6 de novembre al Centre Cívic de Cal Balzac, donarà inici a un programa que s'ha ampliat respecte a l'edició anterior, passant d'una setmana a un mes. En total, Caram, s'han organitzat una desena d'activitats que s'allargaran fins al 3 de desembre.
Entre les novetats que incorpora el programa d'aquest any és una activitat per als més joves amb l'objectiu de captar un públic fins ara desvinculat del món del voluntariat. N'ha parlat la regidora de Participació Ciutadana, Glòria Rubio.
Es farà un teatre-fòrum, no?, que estarà dirigit a joves de dos instituts. Es treballa conjuntament amb el Lles Vallès i amb el Lles Ferran Casablanques, també per posar una mica i obrir el debat i la crítica entorn a aquest àmbit, no?, i despertar també el sentiment crític i la necessitat que hi ha de que persones joves també s'incorporin en aquest sector.
El programa de la tardor del voluntariat s'ha dissenyat entre l'Ajuntament i les entitats sabadellenques. Lídia Gil, gerent de l'Avant, ha destacat el perquè s'ha decidit ampliar-lo.
Ha passat de ser
un acte d'agraïment que també està en el programa, no? a aprofitar, no? I poder dotar-lo de molt més continguts i amb més tallers, amb més, no? amb més part formativa i també, com deia l'Auxi, punt de trobada. Llavors, clar, al final sí que és més extens, però bueno, és una forma també d'encabir, no? Tota una sèrie de formacions i de xerrades.
El punt final a la tardor del voluntariat el donarà una festa de reconeixement a totes les persones que exerceixen aquesta tasca desinteressada a la ciutat. Serà a la Vela i comptarà amb un espectacle de la companyia Filigranes que es basa en l'experiència que va obtenir amb Pallassos Sense Fronteres. Serà el 3 de desembre a les 7 del vespre.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló. Passió per al teatre sabadellenc.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició.
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Informació d'abast general quan falten 3 minuts per arribar al punt de les 2. Incendi avui al moll sud del port de Barcelona després que un vaixell hagi topat amb una grua de càrrega.
Les flames han afectat 4 contenidors però no han provocat cap ferit. El xoc del ferri, que segons un amarrador s'hauria produït pel vent, ha tingut lloc passades les 8 del matí i ha obligat el port a activar el seu pla d'autoprotecció i s'han desallotjat de la zona persones i camions.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, evita claríssim indultar els presos independentistes i ha de demanat Albert Rivera que pacti els pressupostos amb ell.
Sánchez ho ha dit durant la sessió de control al govern al Congrés, durant la qual el cap de l'executiu també ha emplaçat el líder del PP, Pablo Casado, a fer net dins del seu partit. Tot plegat després que s'hagin difós noves converses entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo a la seu dels Populars al carrer Gènova. Casado ha evitat donar suport explícit a l'exministre de Defensa.
I precisament l'exsecretària general del Partit Popular, que es va reunir amb Villarejo, i s'apunta des del digital Moncloa.com que Maria Dolores de Cospedal i el seu marit haurien encarregat feines puntuals a l'excomissari durant aquesta reunió a la seu de Gènova. A canvi, Villarejo hauria demanat cobrar aquests treballs i mantenir una màxima discreció sobre aquestes trobades. A més, en aquesta reunió, l'excomissari, ara a la presó, també hauria informat de Cospedal que hi hauria un policia infiltrat dins del partit. I l'escultor Enrique Terneiro ha pintat sobre la tomba de Franco al Valle de los Caídos un colom de la pau amb pintura vermella i acompanyada del lema per la llibertat.
Una acció protesta, tal com ha descrit ell mateix a Twitter. Després de ser increpat pels visitants, Terneiro ha respost que no està en contra de la unitat d'Espanya, però ha afegit que el dictador va matar molta gent.
I acabem, Àustria abandona el Pacte Mundial sobre la Migració de les Nacions Unides.
El govern austríac ha anunciat que no accepta aquest pacte de l'ONU. El viceprimer ministre austríac, el líder d'extrema dreta Heinz Christian Strache, ha explicat que rebutja jutja l'acord pel seu contingut. El pacte, que pretén ser un acord intergovernamental per tenir una política comuna envers les migracions, no serà vinculant. La decisió de Viena obre les portes a d'altres mandataris, com Donald Trump als Estats Units o Viktor Orbán d'Hongria, a seguir el mateix camí abans de la signatura del pacte aquest desembre al Marroc.
Marxem. Ara arriba la informació esportiva de la mà de l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu, bona castanyada.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.